amb no sé quants dies d'anticipació, per quin motiu no s'ha vacunat a un ramat de xais amb un comtat de Cornualles, i si el primer ministre no té una resposta a això en aquell moment amb un senyor que té 1,5 metres, com que ho fan en directe per la BBC, el primer ministre fa un ridícul estrepitós. A França, cada grup parlamentari pot presentar una moció de censura a cada període de sessions a l'Assemblea Nacional. Amb la qual els polítics tenen una pressió de saber en tot moment tot el que passa en el seu país, que aquí a casa nostra no tenim. I a mi el que em sorprèn és que Núñez Feijóo, que ja va tenir aquesta enganxada amb Sánchez en el debat en el que no el deixava parlar l'altre dia a la tele, se'n vagi amb una entrevista a Televisió Espanyola sense tenir ben preparat el tema de les pensions, quan a més ell tenia arguments suficients per defensar exactament la política de pensions del PP. Perquè quan tu entres en el marc mental dels socialistes de que l'única política de pensions possible és que les pensions pugin a l'IPC per tothom, i és igual que el pensionista pràcticament cobri un sobi a cobrir la pensió màxima de 2.000 i escaig euros, aleshores has comprat el marc mental de l'esquerra, i tu en canvi podries defensar, si haguessis estudiat, si els teus assessors t'ho haguessin explicat, que a l'època del Rajoy els pensionistes de menys de 1.000 euros cobraven uns increments i els de més de 1.000 euros cobraven uns altres increments, i que de fet el primer any de govern del Sánchez a l'any 18 això es va seguir aplicant exactament igual. Però per algun motiu suposo que per aquesta relaxació no estudien, i per tant els enganxen amb això. Ara bé, ja estic d'acord amb la idea dels periodistes, però hem arribat a un punt en aquest país en el que tu, per ser un polític popular entre la teva militància, t'has de graduar amb superar depèn de quina mena de proves. El periodista, el polític de dretes que supera una entrevista amb l'Anna Pastor o amb Évole sense ser trasquilat, és un polític que a continuació va a un míting i la seva militància l'aplaudeix i el veu com un heroi. El polític d'esquerres que se'n va amb una entrevista amb l'Alsina i no surt fet un desastre com li va passar a Patxi López, és aplaudit per la seva militància. La qual els periodistes s'acaben convertint en la ISO de la qualitat d'un polític. I al final hi ha dues menes d'entrevistes. La de la repregunta, o més les que es fan, per exemple, en aquesta casa, on no hi ha una posició agressiva i es juga, entenc jo, això ho pots explicar molt millor tu, a que el polític es falsament relaxi i, per tant, comenci a parlar més del compte i ell mateix es fotin un forat que et dongui el titular. Són dos models, però efectivament l'opinió pública, aquesta espècie de debat polític-periodista, que és un debat desigual, perquè el periodista juga amb l'avantatge de l'entorn, del mitjà, del guionatge i d'aquell que té el control de tot el entourage que rodeix l'entrevista, farà que gairebé sempre guanyi el periodista.
Un segon, no has tingut dos minuts. Un instant. Anton, en breu quedarà la publicitat immediatament, Anton, digues.
No, muy, muy breve. No deja de asombrarme esta capacidad que tenemos para... Cuando la cuestión era si había mentido o no Pedro Sánchez, esa era la cuestión. Ahora que la cuestión es si ha mentido Feijóo o no, el problema es el sistema, el problema son los periodistas, el problema es cómo funciona el Congreso, el problema es que todos mienten. O sea, no deja de asombrarme la capacidad que tenemos para convertir los errores y los problemas en los que se meten determinados candidatos, especialmente en este caso Feijóo, un problema que nos afecta a todos, no un problema que solo le afecta a él. Entonces seamos, hombre, un poco ecuánimes. Si antes la cuestión... Sánchez es un mentiroso y ha mentido muchas veces, y está muy bien preguntarle por qué nos ha mentido tanto, fantástico. Nadie hacía reflexiones generales sobre la mentira, la democracia, no, era mentiroso, sanchismo. Ahora Feijóo, lo han pillado, no en una mentira, en dos, o mejor dicho, en tres, y una que sostiene todavía. Y la cuestión es, no, todos mienten. Es un problema de todos. Todos lo hacen así. Oiga, no. A uno le hemos llamado mentiroso a la cara, y me parece muy bien que se le llame, pero otro nos ha mentido a la cara. Tenemos que tragarnos lo de los datos inexactos. Y ahora la cuestión es que el problema es de todos. Es un problema del sistema. No, el problema no es un problema. En España hay muchísimos políticos y políticas que no mienten, que dicen la verdad, que no dan datos inexactos y que intentan hacer su trabajo lo mejor posible.
El problema...
10 i 4 minuts. Un moment, sisplau, que ara tornem aquí al món a RAC1. Un segon.
RAC1.
Treballem en la línia de la millora perquè puguis moure't a través d'una xarxa de transport públic còmoda, segura, fiable i sostenible. I per seguir treballant en aquesta línia, t'informem que durant aquest estiu part de la línia L4 de metro i la línia T4 del tramvia romandran tallades. Disculpa les molèsties, però per seguir en la línia de la millora, ara cal tallar-ne dues. Troba tota la informació i les alternatives de transport al web atm.cat. ATM, àrea de Barcelona.
Encara no has reservat les vacances d'estiu? MSC Cruceros t'ho posa fàcil. Aprofita les millors ofertes d'última hora i gaudeix del Mediterrani en un dels seus tres vaixells amb sortida setmanal des de Barcelona. 8 dies amb tot inclòs des de 839 euros per persona. Descobreix el futur dels creuers reservant a la teva agència o a msccruceros.es.
Ja som a l'estiu i encara no has fet cap paelleta amb la teva gent? Amb pollastre, marís, verduretes, el que vulguis. Però sobretot, fes-la amb el millor arròs. Arròs Montsià, producte de proximitat, del Delta de l'Ebre. És de cooperativa i qualitat extra, la més alta en arrossos. Corre, avisa els teus amics i quedeu per fer-vos un bon arròs Montsià.
Volar amb helicòpter és una sensació única. Ara, Coptering amplia la seva oferta de vols privats. Nou servei de trasllat de passatgers amb helicòpter. Un camp de golf a la Costa Brava? La segona residència a la Cerdanya? Un hotel? Un restaurant? Aparca el cotxe i deixa que els nostres pilots et portin on vulguis de forma més ràpida i segura. Més informació a coptering.com.
Vine a conèixer els centres esportius Forus Les Corts i Forus Cerdanya.
Descobreix les nostres instal·lacions renovades amb més de 900 metres d'àrea fitness. Més de 200 activitats dirigides, piscina i spa.
Apunta't ara i tindràs matrícula gratuïta. Places limitades. Entra a forus.es.
T'esperem a Forus Les Corts i Forus Cerdanya.
Si tens un principi de vista cansada o cataractes, a l'Institut Oftalmològic Tres Torres et donem la solució amb l'última tecnologia, el làser Catalis. Ràpid, segur i còmode. No t'ho pensis més. Vine i demana la primera visita informativa. Truca al 900-842-848 o entra a iott.net.
Hola, sóc l'Alfred Rodríguez Picó i us vull parlar de la humitat. La pluja fa que la humitat afecti greument la vostra casa. Infiltracions, capil·laritat, condensació, salitre... Des de fa més de 50 anys, Murprotec soluciona definitivament els vostres problemes d'humitat. Demaneu el vostre diagnòstic complet i gratuït al 900-102-103. Murprotec, 900-102-103. És en Picó qui us ho diu.
Una vida sexual satisfactòria és sinònim d'estabilitat a la parella. Clínica Masculina Europea. Tractem problemes com la disfunció erèctil, l'ejaculació precoç o la manca de desig. Especialistes en disfuncions sexuals masculines. 902-21-75-75. La salut sexual en la seva forma més natural. clinica-migmasculina.com.
El Grec Festival de Barcelona 2023 arriba a Paral·lel 62.
Del 10 al 20 de juliol, concerts amb Los Volubles, Luisa Sobral, Lucía Fumero i Rita Pallés, el nou projecte musical de Raúl Refri, ideat pel Grec Festival, Evoé, i l'estrena de Los Juegos Feroces, El Día del Watusi.
Experiències teatrals úniques i fusions musicals avantguardistes.
Grec Festival a Paral·lel 62. Entrades disponibles a p62.cat.
Busques un destí per a la teva escapada? Posa direcció a l'Anoia, una comarca per gaudir de la natura, dels seus camins i corriols, per conèixer la seva història i cultura, per tastar la seva gastronomia i els seus productes locals. Quan vulguis i amb qui vulguis, escapa't a l'Anoia.
Avui, a la tertúlia, amb el professor de la Universitat de Santiago de Compostela, Anton Losada, el filòsof Bernat de Déu, l'historiador i expert en comunicació, Joan López Alegre, i els periodistes Toni Aira i Isabel García Pagán. A l'Ull de Poll, Pere Mas.
A les 10 i 9 minuts, el dia que d'aquí a una hora aproximadament saludarem Javier Fesser, el director de Campeones, la primera pel·lícula que va ser premiada als Goya, que és aquesta pel·lícula tan agradable i simpàtica de discapacitats intel·lectuals que juguen un equip de bàsquet, que és una preciositat. Fem la segona part, que es diu Campeonex, també molt divertida. Javier Fesser és germà d'un dels grans de l'humor d'aquí, d'aquest país, que, un senyor que s'ha dit Guillem Fesser. Guillermo Fesser va ser aquell senyor que conjuntament amb Juan Luis Cano ens feia parar els cotxes a la una de la matinada, era època que no hi havia ni podcast ni res que sabés a milers, i ens feia parar els cotxes abans d'anar a la discoteca per escoltar un programa històric que es deia Goma Espuma. Doncs bé, Javier Fesser, el germà Guillermo Fesser, avui serà en aquest estudi per presentar aquesta pel·lícula que estrena tal dia com avui, d'aquí un mes, que es diu Campeonex.
Pot ser,
pot ser que dirigis també Mortadelo?
Sí.
Una pel·lícula que vam fer ara que està...
Mortadelo, sí, sí. Una pel·lícula que l'altre dia... TV3 va tenir el gran cert de posar-la a les 12 de la nit al canal 33, a les 12 de la nit.
Prime time, sí.
Prime time, efectivament. Javier Fischer, el director de Camp TV.
Que ja no has de dir TV, ja no has de dir TV3. Però ja no diguis TV3. TV3?
Ara és
3CAT.
Això també, els de màrqueting, els del departament de màrqueting han anat a Harvard amb Jota. A la universitat de Harvard.
Com es deia on va anar el Casado? Aravaca.
Aravaca. Sí, mira, per això no hauria... No, però hi ha una cosa que és... No em treguis aquest tema em poso molt nerviós.
Quin?
No. T'ho diré, el de Catalunya Ràdio i jo. Amb una cosa, per què li treuen? O sigui... Per què?
Catalunya Ràdio?
Sí.
Sí.
Però per què, si és una marca preciosa, Catalunya Ràdio? Si des de l'any 83 que existeix.
I TV3 també és una marca preciosa.
Sí,
clar,
sí.
Això ho vam fer...
Ah,
vam
per això deu haver-hi alguna persona, una, que deu dir.
O mitja.
Sí, o mitja. Deu dir, escolta, farem això, farem una cosa marca.
És que jo, a mi m'encantaria estar en aquestes reunions.
Per gravar-les. Fer Villarejo.
És com, t'imagines estar al moment que Beethoven crea el tema de la novena sinfonia allà a casa seva i comença do, do, re, mi, mi, do, si, i li dius, hòstia puta. Pues al moment que algú, per exemple, en una reunió va dir hem d'ajuntar el punt i l'avui, i com els hi direm, Manel? El punt avui! Aquest moment que algun geni va dir això...
Hi ha un geni o una genia que diu
clar,
mira, serem una cosa, Catalunya Ràdio...
No, exacte.
Perdona,
això ja és vell.
Però el problema és l'un que li compra. El problema és l'un que li compra, no l'un que ho diu.
Llavors Catalunya, llavors fem Catalunya, traiem Catalunya Ràdio i posem Cat Ràdio.
Clar.
Sí. I tu dius, hòstia...
A més diu, pels millennials, perquè això els hi mola els millennials. En aquella taula no hi ha un puto millennial.
No. I TV3...
3CAT.
Però ells ho saben.
Llavors 3CAT, però llavors Cat Ràdio entra dins de 3CAT.
Sí. Sí. Per simbiosi.
I dius, mira, jo... Bé, és igual.
Ens hem fet grans. Però una cosa... Jordi...
No grans, ens hem fet
el problema és que, com diu el Bernat, els que ens hem fet grans són els que han decidit que posin Cat Ràdio per pensar els que no s'han fet grans encara.
Bueno, i els que mirem la tele, en teoria.
No ens hem fet grans, ens hem fet vells, eh?
Sí, això també és veritat. Escolta, em deixes recuperar una cosa que deia el Joan ara sobre això dels parlaments, que ens sembla molt interessant, perquè hi ha un llibre de disseny que es diu Parliament, en el que precisament citen això que deia ahir de la distància que hi ha... O sigui, fan una relació de tres, és un llibre fantàstic, que és un totxet, però a més amb tot el dibuix del que són els hemicicles o els parlaments de tot el món, però de tot el món històric fins a dia d'avui. Hi ha un que és evidentment el Parlament Britànic, on hi ha aquesta disposició que diu el Joan, és a dir, de...
On no hi ha, perdona que t'interrompeixi, sí, ni escó per tots els diputats.
Ah, exacte,
es queden allà drets.
És una mica filosofia Basté, el primer que arriba...
El primer que
doncs el cas és que estan front en front. Llavors, el que et ve a dir en síntesi és que els parlaments de les democràcies més avançades i més democràtiques són en les que hi ha menys distància entre els parlamentaris. Per exemple, els xinesos o els russos tenen un format de parlament tipus aula on hi ha una tarima gran, immensa.
Llibre, no?
Sí, és fantàstic. Amb una distància molt important. El Parlament de Catalunya està d'entre els més democràticament sants, eh? És interessant.
Bueno,
i el Congrés dels Diputats, sí. Però el concepte és que, quan ho deia això el Joan, he dit, sí, la distància entre els parlamentaris és aquesta, però és que el problema de fons amb el que estem vivint en aquesta campanya amb la mentida és que la distància entre la ciutadania i els polítics ha passat a ser sideral. És a dir, jo crec que tots hem desenvolupat com una espècie de superpoder en el que tenim com un impermeable on ens rellisca la major part del que diuen la major part del temps els polítics, i això s'ha fet a base de fer durícia sobre la mentida, que és el drama de fons del que estem parlant. És a dir, té raó l'Anton quan diu que és una vergonya el que diu...
No,
però espera, Anton, que jo... Sí, però Anton, jo dic, el problema és que... No, però per això, és a dir, van a les urnes, independentment del que diguin en una campanya... Per això hi ha molta gent que ja té la decisió presa d'abans, en funció d'altres variables, que no són només el discurs polític, sinó valors, sinó coses que estan de moda, etc. Perquè té raó el que diu l'Anton, és a dir, segurament és una hipocresia brutal el que diu el Núñez Feijóo sobre que els altres menteixen i ell no, però com que l'imaginari popular ha acabat comprant que és que tots menteixen i un darrere l'altre et van confirmant que és bastant així, el problema de fons és per la democràcia.
Val, permeteu-me que...
No, simplemente quiero decir dos cosas. Una, que el problema de Feijóo es que ha hecho del yo no miento un eje de su campaña.
Aquest és el drama.
O sea, no es una discusión sobre un atributo genérico de del político A al político B. Es que el yo no miento es un eje de su campaña. Yo creo que el tema de la desafección no sé, todas las encuestas auguran que vamos a unas elecciones con una participación histórica. Puede estar entre las participaciones más altas de los últimos años. Entonces, a lo mejor, ha dejado haber cierta contradicción.
Que no va con el discurso.
La gente, decimos que la, ya, pero decimos que la gente se aleja de la política.
No, no, ¿verdad? Del discurso político, ¿no? Claro, sí, vale, sí.
Permeteu-me, que és un quart d'onze. Permeteu-me. Hola, Roger Saperes, què tal?
Què tal? Bon dia, Basté.
Acabes d'arribar de Miami.
Sí, senyor.
Segur que tu, quina
meia. Nota, perquè té un moreno de Miami.
Té un moreno de Miami.
I no, podia, que... no podíem haver vingut amb tu.
No.
Va ploure molt, també, eh? Va ploure molt. Una mica més i no tenim homenatge ni una presentació de Messi.
Escolta'm una cosa, és que tinc l'Albert Sort al Camp Nou. Sí. Perquè, hola, Albert Sort, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Albert Sort és el subdirector de... Bueno, té un currículum que... No? Subdirector del món RQ, és cantant del Sideral i, a més, soci del Barça. I llavors... Bueno, membre del Sideral, no cantant, que també canta, però bueno. Llavors, però és soci del Barça. I llavors, ahir, quan vam dir, escolta'm, volem anar al Camp Nou a veure com està l'estadi. Diu, li vaig dir, Albert, vols anar-hi tu? I em diu, sí. I m'ha enviat un missatge fa uns moments dient-me... Bé dir que fa molta fila, és a dir que, ostres, que impacta molt.
Home, que no escrit del segon origen.
Clar.
Sí, una mica, eh?
Clar, és que és un lloc que sí, sempre sí. Has vist ple i ple de soroll i ara el veus com un esquelet, deu impressionar.
Post-apocalíptic.
Explica'm, sisplau, Albert Sort, explica'ns a tots, però especialment amb els socis del Barça que hi ha aquí, com sí. El Bernat, el Toni i companyia, o seguidors del Barça, menys el Joan López Alegre, que tu, ni l'Anton, que tu, Roger, i el Roger Saperes també, explica Albert Sort què veus i on ets.
Mira, hem entrat per on entrarien des del córner del gol sud, on entren, diguem, les assistències mèdiques, doncs per aquell túnel, i la sensació, més que de mecanoscrit del segon origen, ha estat de Coliseu Romà, perquè el terra ara és absolutament pedres, graveta, pedres, i totes les grades, la part de la tercera graderia que encara queda està absolutament despullada de seients, a sota hi ha una mena d'esquelet, que és on ens diuen que hi aniran les zones VIPs, i després sí que les graderies, la segona i la primera, encara mantenen algunes de les cadires, les butaques de la segona estan totes tretes, arraconades a costat i costat de la fila, i la de baix sí que encara està pràcticament intacta de graderia, excepte els gols, que diguem, on hi ha la grada d'animació ha desaparegut. És a dir, allò ja no existeix, allò és història. I la marquesina també és molt impactant perquè està pràcticament tota, diguem, despullada, només en queda l'esquelet. A fora ens han ensenyat com tota l'esplanada de tribuna ja no existeix, és a dir, és un forat enorme on veus les entranyes del pàrquing, perquè allà és on han de col·locar les grues que han de servir per treure la marquesina, perquè és molt complicat i necessiten posar unes grues especials allà per treure-ho. I realment l'estadi de dins impacta, també impacta molt veure des de fora l'esquelet de l'estadi original, del de mitjans, perquè ens expliquen també que un cop facin la rehabilitació, l'estadi començarà molt més a prop de la travessera que no ho fa pas ara, per entendre'ns, perquè hi haurà molt més espai per dins i es vol mantenir aquest esquelet original del 56 i no la graderia del 82, la tercera graderia que va ser el que va acabar de tapar l'estadi. Però aquí, des del mig del camp, és realment impactant perquè està tot absolutament com si hagués passat això, una cosa postapocalíptica.
Carai.
Molt bé.
A fi de bé.
Quina glosa.
Sí, és a fi de bé.
Sí.
No t'ha anat a
però escolta'm escoles. Una cosa, et dic una cosa, perdona. Et sorprendria, una pregunta, et sorprenia que, perquè esclar, estem parlant de quan fa que ha començat a tirar-se l'estadi? Fa un mes, no? Més o menys?
Sí.
Una mica més.
Una potser una mica més? Bueno, tampoc no gaire, eh? Et sorprèn? Això va ràpid o no?
Home, sí, clar, és que estem parlant... M'imagino que... És a dir, a nivell global queden moltes parts per tirar. Per exemple, la segona graderia no es tocarà. Que això és un tema que no sé si la gent ho té molt present. La segona graderia no es toca. Es toca la tercera que va fora i que es fa tota nova, que aquesta ja pràcticament, diguem que en queda la meitat. La meitat, però només en l'esquelet i la part de dalt, diguem, la de més amunt dels gols. Però sí, jo crec que sí, que va ràpid. Bueno, ja se sap que amb les obres sempre bueno, el més ràpid és
I tirar deu ser més difícil, és a dir, destruir deu ser sí. Més difícil que edificar, no?
Sempre costa més tirar-ho a terra que no aixecar-ho, efectivament. Efectivament, o sigui, ara és
com tantes coses a la vida.
Efectivament. Hi ha molta gent treballant?
Ara mateix ens diuen que hi ha unes 400 persones,
ui.
Però en el moment de la construcció pot haver arribat-hi a haver fins a 2.000, et diuen.
Carai!
Sí, sí.
Sí, sí.
I un sol de justícia que planyo als operaris que hagin d'estar aquests mesos aquí, perquè de debò que sí, això és insuportable.
Que això és un altre tema, perquè aquí parlem molt de la gent gran i tal, però dels operaris que treballen pel carrer en parlem molt poc, i per molt que els hi fotem un casc, et dic jo que treballar en aquestes condicions és infrau... Vaja, és el tercer món. És el tercer món, però sí. En fi, Albert, alguna cosa més?
No, realment que qualsevol persona que hagi vingut aquí a l'estadi alguna vegada o que hi hagi vingut assíduament, jo crec que aquesta vista, ja quan la veus en imatges de vídeo ja és impactant, però ser aquí dins realment fa molta feredat, i l'esperança que això acabi convertint-se en un estadi amb cara i ulls, perquè també et dic que passant una mica per les entranyes veus que, noi, li convenia, perquè de debò...
Gran famosa declaració de Carles Tusquets en aquest estudi, quan va dir en el seu moment que caien...
Cascotes.
Escolta'm, una cosa, des d'un punt de vista gairebé poètic. Què has experimentat? Molta nostàlgia o no?
Sí, ha estat sobretot un petit sobresalt a l'entrar. També la majoria de gent no hem estat a la gespa, no? I com a molt alguna visita, i que la primera vegada que trepitgis la gespa sigui en un camp de sorra, de pedres, de muntanyes, de roques, és molt impactant. Jo et dic, la imatge primera que he pensat, i algú més aquí ho ha comentat, és Coliseu Romà, perquè entre les graderies mig trinxades i aquest terra tot aquest color pedra, doncs aquesta impressió, no?, d'estar en una cosa, en una ruïna històrica gairebé.
El que també ha canviat és el soroll de fons de l'estadi, perquè el que estem sentint ara no té res a veure amb el que escoltem habitualment al Camp Nou.
Efectivament.
Els veïns deuen estar contents.
Sí. Com sempre, els veïns de les obres.
Sí, aquells veïns.
Han hagut d'aguantar cada cosa. Escolta'm, una altra cosa, perdona, la llotja és a terra, també, o no?
No. Jo crec que, com que la segona graderia és el que tocaran menys, m'imagino que serà més una cosa gairebé estètica, et diria, cap al final, perquè és com que la segona graderia la mantindran, la llotja està gairebé intacta, l'únic que han tret és les cadires, les butaques, que sí que està tot una mica despullat. Però, sobretot, és la tercera graderia i els gols de la primera, que sí que ja són història, però tot i que l'estructura encara de l'anella, en general aquesta vermella de baix, encara això es manté.
No vull fotre un gol, per l'escaire, però tot el que és els vestidors i tota la zona de, diguem-ho, de jugadors i d'entrenadors, tot això va per terra, també, o no?
Això sí que no ho sé, després, mira, ho podem preguntar, però jo crec que encara ara tota la cosa és, sobretot, a fora, a l'esplanada, i l'interior i les graderies.
La cabina del Pou també està a terra, o no?
Sí, això sí que va ser de les primeres coses que va... Ara mateix, aquesta també és una de les imatges que impacta, perquè no és que ho hagin tret tot, sinó que queda, diguem, per qui les tingui present, són unes cabines de vidre que a baix tenen doncs com un suport metàl·lic. Doncs el suport metàl·lic hi és a la franja horitzontal, i alguns dels vidres encara hi queden. Però sensació aquesta sí, d'una cosa de com si hagués passat un tornado.
Carai! Escolta, i una última pregunta. On estàs exactament situat ara? És a dir, la teva visió de l'estadi, envejable pels que ens agraden al Camp Nou, quina és ara?
Ara mateix és el córner del gol sud amb la tribuna. Corner, just al córner.
Sí, exacte, on surten els de la Creu Roja, per entendre'ns. No? És a dir, allà és el que veus.
Val. Sí, allà es pot fer un passadís només... hi ha un passadís, diguem, que creua el camp per on entren camions. Ara mateix hi ha un camió traient runa.
Un passadís per on entres al camp amb un camió.
Sí, sí, sí.
S'està caient tot. Ja només faltava. S'ha mort Francisco Ibáñez. Em va traspassar la meva mare i ara només falta ja que a l'estadi tinguis uns camions entrant pel mig del Camp Nou. És que se me'n va la
fantesa. Sí, sí, i muntanyes de runa, sí, sí, a banda i banda.
Mare meva. Sí, digues, Toni, aire, que t'ha de sortir la catalanó que portem dins.
Sí, i la Moreneta? On la tenim? Perquè sabem que hi ha una capella allà, ho sabem, no? A l'entrada? No,
tampoc sí, sabem exactament, jo crec que la preservaran, però després també preguntarem exactament què passa amb els budells de l'estadi, que encara, si ens hi han de portar, encara no ens hi han portat.
Perfecte, Jan, bueno. Jan a casa.
Sí, la Moreneta aquella no, jo que és la quedarà ella, t'ho dic ara. En fi...
T'imagines, això estaria molt bé.
El que serà xulo serà veure quan comencin a escarbar per sota l'estadi, aviam què trobaran allà. Ja, què trobaran allà de sota la gespa?
Què vols dir?
Es trobin algun cadàver.
Ai, carai.
En fi, tornem més tard si cal. cal, Albert, eh? Tu mateix ens ho diràs.
Perfecte.
Eh? Molt bé. Què saperes? Te'n vagi de vacances o no?
Sí, 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 de vacances. Ara? Sí, sí, ara mateix. Ara mateix. Miami i ara...
Ai, carai, noi, Miami.
Ben muntadet.
Quan tornes?
Quan comenci la lliga. 14 d'agost.
No tornaràs a Miami.
T'he de dir, escolta'm,
home,
Roger, tu saps,
ja m'hauria quedat jo a Miami.
Tu saps, Roger, quina és la meva teoria? Que la vida es lleva un millor si hi ha futbol.
Sí.
I fins i tot a l'estiu.
Sí, i vien els argentins una frase que m'agradava molt, que deia: no hay nada más lindo que levantarse un domingo por la mañana sabiendo que por la tarde juega Maradona.
És una gran frase. Pues a mi em passa això cada dia que hi ha futbol, m'és igual. I ara he vist, aviam, cada dia futbol. Però és veritat que ara, a partir del cap de setmana, el Barça juga aquelles coses...
Al final és una mica pesat, eh? No cal veure un Leverkusen...
No, home, no, això tampoc. No,
contra el Hansa Rostock.
No, això fa companyia, no
el mira. No, és el tema de... Ah, això mateix.
Ho diu un soci del Barça, eh?
O això m'ho dic, Isabel, efectivament.
I el del
atletisme,
el de natació...
És llevar-me i dir, avui juga al Barça.
Sí, és com l'etapa del Tour, que tu estàs allà fent la migdia...
Que pugui estar en segon plan, i que
sí. Sí, però hi ha un moment que... Escolta, potser una mica
mal. Ja està, ja ha passat, tu, ja està, ja un mes de vacances. Tu.
Divendres juga a l'Inter Miami ja contra Cruz Azul amb Leo Messi.
Quin caixa cobri d'equip,
eh? Oi. Algun dia, al dia.
A mi se'm va engongir el cor, eh, però...
Quan vas veure allò, no?
Home, de veure el Feliz allà...
Home, clar, que és de...
Bueno, que el Feliz tenia, el Feliz també, eh?
Anirà a entrenar-se...
Però jo esperava que pogués tornar aquí, viure-ho aquí. Vamos a hacer cosas lindas.
Volia retirar-se i guanyar pasta. Escolta, és molt...
Ja saps quina és la meva teoria, Roger, que sé que no és la teva. La meva teoria és que tenia planificat fer això i que...
I van fer un peripé aquí, llavors.
Bueno, jo crec que aquest tio va passar molt malament quan a París li van trinxar, quan el van insultar i tot això, i va dir, això no ho vi, me'n vaig allà, a Miami, caixa trinco, Busquets va dir, mira, ell se'n va jo també, i Alba diu,
vinga,
no, però a més, a veure, s'entén, és a dir, des de la teva perspectiva d'edat, i si fas números i tens ganes de disfrutar una mica la teva la vida i jugar a futbol, és una solució raonable.
I més enllà de la situació personal, s'ajunten, jo crec, moltes coses també als Estats Units, que hi haurà la Copa Amèrica, que ha de disputar amb Argentina, hi haurà un Mundial de clubs que es disputa per primer cop en un format molt més gran de la FIFA als Estats Units, i l'any següent un Mundial també als Estats Units, és a dir, te'n vas a l'epicentre amb 36 anys, quan ja ho has fet tot també, diguem, en el món del futbol, a un lloc on serà els focus i comercialment, pum, jo crec que és la bomba.
I que en general treballar menys i que paguin més, acostuma a ser una cosa que acceptem
i a Miami fa molt millor temps que a París, per cap d'any pots banyar a la platja, estàs meravellosament a Miami.
Va. En fi, moltes gràcies, Albert, fins ara, eh? Fins ara. Ha sortit la grossa a les 10:27 minuts. A veure. En un esmorzar d'Europa pres aquest matí, Santiago Abascal ha parlat de Catalunya. Ahir recordem que va acusar la conselleria d'Interior d'emparar els independentistes, que segons Abascal assetgen Vox, i avui ha avisat que si governen, aplicaran un 55 dur a Catalunya obligatòriament i no el que va fer Mariano Rajoy.
Un 55?
Un 155.
Abuelo.
Ara igual se l'ha deixat.
Escolta.
Y la ventaja de un gobierno en el que esté Vox es que no va a pasar como con un gobierno con mayoría absoluta como el del señor Rajoy. Nosotros no vamos a tener esos titubeos. En el año 2017, parece que los abogados del Estado no habían visto en el temario de las oposiciones los golpes de Estado y se quedaron pensando qué es lo que hacían. Y acordaron con el Partido Socialista y con Ciudadanos un artículo 155 de chiste que ha servido para que de nuevo los separatistas estén en el poder.
També ha alertat que repetirà una situació com la del 2017, segur, i diu que Vox ja es prepara per fer-hi front.
Sembla que necessiten una empanteta per la campanya. Catalunya sempre està al rescate per la dreta i l'extrema dreta.
L'única comunitat autònoma espanyola en aquests moments, les enquestes, diu que Vox no baixa, tot el contrari, es diu Catalunya.
Bueno, clar, també...
Bueno, és que també venim de molt baix.
Té els mateixos diputats que la CUP i que el PP en aquests moments.
Sí, també venen de baix. També venen de baix,
clar, però compareix amb el PSC, això, clar.
No, però no, estic comparant a Vox amb el resto d'Espanya. Vox Catalunya amb Vox a la resta d'Espanya.
No, a la resta d'Espanya van tenir...
A la resta d'Espanya, Vox apunta a la baixa i a Catalunya Vox apunta a mantenir-se
la baixa. De 0 a 1 és 1 i de 12 a 6 és l'altre, clar.
És que Vox va tenir l'estirada a nivell de l'Estat en l'anterior cicle electoral. En aquesta, jo crec que per això Santiago Abascal
Salah fer declaracions d'aquestes característiques, i per això Garriga ahir o abans d'ahir fa aquest...
es va llançar la gent.
Sí, exacte, i no el van recollir com li va passar el Dausà aquella vegada, però el concepte és aquest...
No sé si m'ha sortit bé la comparació.
Un record per Dausà.
Tenim telèfon de l'Udit.
No, però fixa't...
Si vol trucar Joan Dausà...
Sí, però fixa't que Garriga, quan fa això, entre altres coses, hem de recordar que no hem de menystenir aquesta gent des del punt de vista de que el seu discurs és molt primari i fins i tot troglodític, però les seves tècniques de comunicació no. I quan aquesta gent busca aquest cos a cos, sap el que fa. És a dir, al final eren tres senyors, si miraven, tres o quatre senyors que superaven la seixantena amb una estelada i una bandera del col·lectiu LGTBIQ+, que no amenaçaven a ningú. Ara, quan ell sap que hi ha càmeres, quan ell sap que sortirà i es farà el goril·la davant d'aquesta gent, sap que després algú més recollirà el guant, com Santiago Abascal, i estiraran del xiclet, eh?
Val.
I aquesta gent ara no estan bé.
Digues, García Pagán, queden a la pulsera.
No, per Santiago Abascal, com que ens hem anat a dir que els polítics són mentiders, i l'Anton Lozada ens reclama que ho diguem de concretament de qui és, se li ha de recordar al senyor Santiago Abascal que ni el Tribunal Suprem va
molt
veure un cop d'estat en el que va passar.
Molt interessant avui al País, el perfil que fan de Abascal, l'únic candidat que fa campanya per Espanya, no anant amb avió, sinó per carretera.
Bueno. Va.
Deu... Està a favor del medi ambient.
10:30, exacte. 10:30, un moment. Abans d'anar a la publicitat, has votat o votaràs?
No, sóc abstencionista, cada dia més convençut.
Val. Isabel García Pagán, has votat o votaràs?
No he votat.
No sap si votarà?
Bueno, no. Veurà si votaràs, no? Per entendre-ho. Si no, no has fet correu ni fet res. Com? Toni Aira.
Sí, jo votaré, com sempre.
Com?
Com sempre.
Aniràs a votar.
Sí.
Joan López Negra?
Aniré a votar.
Aniràs a votar. Anton Lozada?
Jo sempre ho vaig a votar.
Tu vas a votar, però no per sí. Correu. Ningú per correu, eh? Ningú, eh?
No.
Sí,
no.
Jo. Ah, tu, Pere Mas, hosti, pobre, el Pere Mas que el tenim allà. Pere, perdona,
que Pere Maria de tots els Santos...
Esperant el cartell.
No, a més, el Pere Mas, que tenia dubtes de si li arribaria, sí. Al final li va arribar bé, eh?
Sí, sí, em va arribar... Bueno, vaig tenir patint una situació una mica surrealista, perquè vaig anar a correus de Mata de Pere, vam tenir una discussió filosòfica sobre què era el certificat digital, si havia fet bé els tràmits, etc. I al final va dir, ah, però si ho tenim aquí, hem passat per casa teva fa una estona i no hi eres. Dic,
tu no eres mig francès o alguna cosa així absurd?
També puc votar a França, per si t'interessa.
Ah, pots votar els dos!
Jo puc votar a França a totes les eleccions, menys a les municipals, lògicament, perquè estic empadronat aquí.
Ah,
i només he votat, com he explicat alguna vegada, dues vegades a França. Una, Jacques Chirac, contra Le Pen, pare. Sí, el voto cívico, el voto de la pinza a la nariz.
Sí, sí.
Las dos veces que ha habido Le Pen y ultraderecha, pues he ido a votar. Solo he votado dos veces.
I l'altre?
I dissabte i diumenge he votat. I l'altre on va ser Chirac Le Pen i l'altre va ser Macron, la filla Le Pen, suposo.
Veus, sí, sí, ja, sí. Ja pots dir a tothom que dos cops de la vida haguessis votat el mateix que jo.
Coita, veus? Veus? No, no.
Sí. Mira quines coses passen a la vida. Tu, Roger, has votat, votaràs, no votaràs?
No ho tinc clar.
No ho tens clar, molt bé. És que a més d'aquí uns moments aniré a una oficina de correus.
Hombre.
Sí, ara anirem a una oficina de correus, que tinc el Marc Segués esperant allà. D'aquí uns moments, sisplau.
Has vist l'incendi descontrolat i tu llençant borilles per la finestra? Foc off.
Amb la sequera que patim i faràs barbacoes a tocar del bosc, foc off.
I encendràs petards en plena onada de calor? Foc off.
Saps que si utilitzes maquinària on no toca pots provocar un desastre? Foc off.
Aquest estiu més que cap altre. A les imprudències...
Foc off.
Si veus foc o una columna de fum, truca al 112. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
Perquè ara cal protegir tot allò que som i tot el que volem ser.
I tu què faràs? Et quedaràs a casa o defensaràs Catalunya?
Vota Esquerra Republicana.
Ei, saps que Gestel té la recepta perfecta per estalviar? I l'ingredient estrella són els 50 gigas gratis en cada línia. 50 gigas gratis, només aquest estiu. Què, els vols provar, eh? Amb una fibra boníssima i mòbil per només 43,95, preu definitiu. Vinga, truca al 1510.
Hi ha qui, quan sent bé, pensa en vacances, en viure, en viatge i en volant. Perquè ara pots conduir un Cupra Formentor amb entrega immediata per 280 euros al mes amb MyRenting. Entrada 7.863 euros. Acosta't al teu Cupra Garage. O descobreix-ne més a cupraofficial.es.
Forma't de franc en transformació digital amb EAE Business School Barcelona. 100% subvencionat per fons europeus. No perdis l'oportunitat d'impulsar la teva pima i millorar la competitivitat del teu projecte liderant des de dins el canvi digital. Places limitades. Apunta't ja a generaciondigitalEAE.com.
Quan menys t'ho esperes, una altra vegada apareixen els polls. Filbit, la teva marca de confiança contra polls i llémenes. Filbit, de Laboratoris ERN.
Quants anys fa que dorms en el mateix matalàs?
Sabies que a partir dels 10 anys el teu matalàs pot provocar-te mals d'esquena, nits d'insomni?
Aprofita ara el pla Renove de Son Pura i descobreix un nou descans.
Son Pura, número 1 en matalassos de molles ensecades segons els consumidors.
Troba el teu Son Pura a les millors botigues especialitzades.
Els teus gestos èpics inspiren Zurich Assegurances per ser millors. Per això, amb la teva nova assegurança de la llar, participa i guanya 12.000 euros i digues adéu al teu lloguer o hipoteca durant un any. Consulta les condicions a Zurich.es i fem-ho èpic. Zurich.
El perquè de tot plegat.
Són les 10 i 35 minuts. Si vols saber, es pot continuar amb nosaltres amb aquest xou.
Estic encantat, ho escolto des de casa, avui ho veig en directe.
Però ha dit que estava de vacances, ja, no?
Sí, estava de vacances. Per això, en lloc d'anar a prendre el sol avui a 45 graus, queda aquí.
Tu o el Messi està de vacances, tots dos?
No, el Messi no. Messi ha anat a competir i a aconseguir coses lindes.
Messi, oi que no va dir res en anglès?
No.
Per què se n'ha anat a Miami?
No ens hauria d'estranyar, perquè en català no va dir gairebé res, tampoc. No
però és que a Miami, disculpeu, a Miami... ningú parla anglès.
Bueno, l'alcalde parla anglès.
Bueno, si em permeteu, ara gràcies per parlar de Miami, però m'agradaria anar a una oficina de Correus. Hòstia. Perquè falten dos dies perquè es tanqui el vot per correu. Hi ha aproximadament 500.000 de persones arreu de l'Estat que no tenen les paperetes del 23J, segons Correus, la gran majoria de casos es corresponen a persones que no eren a casa quan els carters els han entregat els han anat a entregar la documentació. Tots ells poden anar ara a les oficines de correu a buscar la paperassa per votar. Carrer Calàbria de Barcelona, el Marc Segués és a l'oficina de Correus. Hola, Marc, bon dia.
Hola, bon dia.
Hi ha gent?
Doncs mira, hem arribat fa una mitjoreta i la gent des de llavors ha anat entrant a l'oficina amb comptagotes sense parar. Al principi hi havia una cua d'una desena de persones a dins de l'oficina i des de llavors, que no ha parat de créixer, ara hi ha una trentena de persones i si es passa ara mateix per davant del carrer Calàbria, veus l'oficina de Correus plena dins i 5-6 persones fent cua davant de la porta. Sí que algunes venen a buscar paquets o a fer els clàssics encàrrecs a Correus, però la immensa majoria van amb DNI en mà i ens han explicat que sí, que estan aquí per votar abans de dijous.
Hi ha hagut alguna queixa o no?
No, la majoria de persones són les que deies tu al principi, Jordi, gent a qui van portar el sobre electoral a casa i en aquell moment no hi eren i ara venen a recollir els vots. La majoria votaran aquí, tot i que alguna diu no, jo tornaré a casa per fer la típica reflexió d'un parell d'hores. I la majoria han demanat el vot per correu perquè preveien que estarien de vacances i es volen treure el tràmit de sobre abans de dijous. Sobre la polèmica de si la gent havia rebut o no el sobre electoral a casa i quan, la majoria ens han explicat que el van rebre a finals de setmana, que és just quan tancava el termini diumenge, i no es queixen ni de quan van rebre la documentació ni del procés de vot per correu. Sí que és cert que ens hem trobat una dona que va rebre el sobre ahir dilluns, que ja ha passat el termini, i explica que això li ha fet ballar una mica els plans, però tampoc res de l'altre món. Les persones més descontentes amb qui han pogut parlar són un matrimoni jubilat que va marxar a finals de la setmana passada a Cunit, de vacances, i van rebre dies després de marxar la documentació a la bústia, i ara han hagut de tornar a Barcelona expressament per votar, i quan acabin de votar res d'aquí uns minuts tornaran a marxar cap a Cunit, i llavors sí que això els ha alterat una mica els plans. Però en general, la gent està contenta.
I els treballadors?
Hem volgut parlar amb els treballadors perquè sí que és cert que dona la sensació que hi ha més gent que d'acostuma a Correus i per això en volíem parlar amb ells de com ho estan portant, de si és cert aquesta sensació. No han volgut parlar o no els han deixat parlar. Hem trucat a premsa de Correus i tampoc ens han donat ni dades de quanta gent hi està anant, de si està pujant l'afluència, de quants vots els queden per repartir. Per tant, no hi ha comunicació per aquesta banda.
Bon. Una cosa més, Marc.
No, que simplement ara quan hem començat la connexió hi havia 4 o 5 persones a la porta i ara ja passem gairebé la desena. Per tant, sí que sembla que l'afluència va pujant i a mesura que ens apropem al migdia, la gent va venint més a Correus per treure-s'ho de sobre abans de dijous, el fet de votar.
Vinga, fins ara.
Una abraçada.
Adéu. Un dia hauríem de parlar també, si em permeteu, de la Junta Electoral Central, que resulta que tenim encara la pancarta del Desocupa situada allà en el seu lloc sense que ningú digui res. Tenim una pancarta estupendament... Bueno, m'ha dit la Falange ha posat propaganda electoral amb la cara de José Antonio Primo de Rivera als autobusos públics, amb un eslògan que diu «Por José Antonio vota Falange Espanyola de les Jons».
I això qui ho financia?
A la Junta Electoral Central?
La pro... O sigui, per què posar progressivitat d'Ojo
Santoni? No, no, barato, bus, barato, pa, barato no, no és,
o sigui,
eh?
O qui li paga una campanya a la Falange?
Home.
Bueno,
home,
bueno, resulta que l'empresa d'autobusos diu que ho va consultar a la Junta Electoral, si vint d'acceptar l'anunci, la resposta de la GEC va ser rentar-se les mans, diu que no és competència seva revisar prèviament el contingut dels cartells de la propaganda electoral. Recordem que la GEC ha ordenat una trentena d'ajuntaments que despengin estelades, pancartes amb lemes a favor de l'amnistia o llaços grocs, i no només de la façana del consistori, sinó de qualsevol espai públic.
Perdona.
Què?
Catalunya va tenir un president de la Generalitat que va deixar de ser president per una pancarta.
Sí, és veritat. Endavant, Bernat de Déu. Algun comentari?
No, 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 home.
Però parlàvem de la Junta Electoral Central.
Sempre que s'apel·la.
Però era Junta Electoral Central.
Sempre que cita per acció o omissió Quim Torra, pues, home, és entranyable.
No, però és això o no?
Sí, sí, sí.
I llavors ara es poden passejar els cartells de José Antonio i la Falange.
En general... En general, la llei orgànica del règim electoral, que inclou el funcionament de la Junta Electoral Central, s'ha de modificar de dalt a baix, i cap partit s'atreveix a dir-ho, però que no es puguin publicar enquestes la darrera setmana, que no estigui regulada la publicitat online, que tinguem jornada de reflexió quan les xarxes socials pots fer tota la campanya,
la campanya de 15 dies
aguda i per haver del món. O sigui, és una llei que es va fer a l'època del Suárez, que és absolutament obsoleta, és de la primera temporada de Cuéntame, i a dia d'avui és una llei que no serveix.
Bravo,
de
res. Si no, totalment d'acord. Si no es posen d'acord ni amb l'estat d'alarma enmig d'una pandèmia, com s'han de posar d'acord en canviar una llei electoral?
Però és que això que ara diu el Joan, tu comences a agafar segle XXI i dius... Primer, campanya electoral de 15 dies.
No té cap sentit. No existeix.
Segona, les televisions públiques només poden fer debats... però segons què no ho poden fer perquè no és competència seva. Tres, dissabte abans de les eleccions, jornada de reflexió, no pot haver-hi jornada
electorals.
De reflexió.
Blocs electorals. Blocs electorals.
Però fixa't una cosa, o sigui, jo me'n recordo, i ara anem en plan agua la cebolleta, però a Catalunya tothom deia, a les eleccions catalanes, que es queixaven, els periodistes sempre s'han queixat dels blocs electorals, els mitjans públics, no? De que els obligaven a tenir, a funcionar amb el cronòmetre i tot això. Va arribar el tripartit i tots els partits que formaven part d'aquell govern havien jurat i perjurat que acabarien amb els blocs a la televisió i la ràdio pública. I estem al 2023. Sí. Això era 2003, eh?
Sí.
Fa 20 anys.
És que, Isabel, fixa't que alguns dels components d'aquests primers tripartits eren qui més ho havien demanat, per exemple, Iniciativa. És a dir, els partits més petits van ser dels que més van forçar que hi haguessin blocs per intentar-se assegurar, per exemple, un espai als mitjans públics. I també, diguem-ho tot, perquè el que fa ara el PP respecte de la televisió pública de Pedro Sánchez li van fer abans amb ell la televisió pública de l'Aznar, i s'ha fet històricament en Catalunya respecte de TV3. És a dir, la sospita de que els qui manen en aquell moment posaran només els seus i els prioritzaran i els altres sortiran escaldats, és una història que han estat els uns i els altres, per tant, com que no se'n refien entre ells, condicionen els mitjans de comunicació i els periodistes.
Fins i tot en els acords que hi ha hagut entre tots els partits per reduir la despesa en les campanyes electorals, amb l'enviament, per exemple, de la papereta als domicilis.
Allò va ser una cosa que va intentar arreglar el Rivera, se li ha de reconèixer a cadascú seu i no se'n va sortir.
Perdona, però és que abans del Rivera... que va venir i ja ha marxat, diguéssim, a Catalunya va haver-hi molta negociació sobre una manera de reduir la despesa electoral. I una de les coses que es van posar sobre la taula era ficar totes les paperetes en un sobre. Sí. I va haver-hi un partit que va dir que no, perquè els seus votants no diferenciarien quina és la papereta que havien de fer servir.
Quin era el partit?
Un partit que té problemes d'identitat, segurament, no?
Vull dir que els acords al voltant de la intendència de les eleccions són molt complicats, perquè al final tothom mira a l'anexa, que és a mi això em va bé o no em va bé, no? Com quins números em surten amb aquestes condicions i quins números no em surten. No estan pensant en el ciutadà que ha d'aguantar no 15 dies, sinó un any sencer de campanya electoral. No estan pensant en el ciutadà que el vot per correu és com una tortura, que si te'n vas a Cunit resulta que has de tornar a Barcelona per votar en persona, però abans, en comptes de... O sigui, tot això és un desori. Però és el que dius tu, que és del segle passat.
Don Anton,
Bueno, yo voy a sentir un poco así en general, ¿no?
Bueno.
No esperaba menos de ti.
Gracias. A mí no me parece... Bueno, lo del voto por correo... antes era más sencillo, entonces nos pareció que había que complicarlo. Después lo volvimos a hacer. Pasa un poco como con el voto migrante, ¿no? No acabamos de tener claro lo que queremos hacer con el voto por correo. Antes no se pedía el DNI, después en las municipales el problema fue que no se pedía el DNI y eso podía generar no sé cuántos fraudes. Es que si usted se va de vacaciones el 1 de julio, y las elecciones se convocaron, ¿cuándo se convocaron? El 29. A ver, pues es muy difícil que no tenga que venir de su pueblo a coger el voto, aunque pida el voto por correo. A no ser que abramos el plazo para el voto de correo al día siguiente de la convocatoria de las elecciones, ¿no? Pero a mí, por ejemplo, me llama mucho la atención que ya está arrancando otro bulo sobre el voto por correo, que es esta idea de que hay 400.000 votos que no se han podido entregar en las oficinas de correos. O sea, no es que no se hayan podido... Eso hay que tener muy mala leche para decir esto o no haber recogido un certificado en correos en tu vida. O sea, se han intentado entregar dos veces. Se ha dejado una notificación, un aviso de certificado a la persona y ahora es el ciudadano el que tiene que ir a recoger el voto. Es que ya está fijo diciendo que es un problema de correo.
Bueno, es un bulo trumpista de manual, ¿eh? Sí.
No, es que ya, pero es que este señor fue director, fue presidente de correos tres años. Es que es increíble.
Increíble.
Entonces, claro, sembrar es... Oiga, mire, si hay 400.000, es que son 400.000 ciudadanos que tienen su papelito y que a lo mejor han decidido ir hoy por la tarde o mañana por la creo que acaba el plazo del jueves, ¿no? O mañana por la tarde, yo qué sé. Pero en todo caso, si no van, ya no es culpa de correos, es una decisión suya. A no ser que, claro, querramos tener millones de empleados de correos y que sea como Amazon. Que esté correos todo el día intentando entregar el certificado desde las 8 de la mañana hasta las 12, ¿no? Pero yendo a la electoral. Bueno, yo, visto cómo quedaron el debate, el cara a cara y el debate a 7, casi doy gracias de que estén tan regulados en la televisión pública. Porque no hubo color entre los dos debates.
No, no.
Entonces, a lo mejor había que darle una vuelta. A lo mejor no es tan malo que la ley lo regule de alguna manera, ¿no? A lo mejor el sistema de bloque, el sistema de tiempos. Porque, bueno, claro, el sistema de tiempos también garantiza que haya cierto reparto un poco proporcional en función de la representación, ¿no? El tema de la jornada de reflexión, yo lo agradezco, sinceramente. Yo que la campaña se pare 24 horas. A lo mejor soy un antiguo, soy un boomer, ya lo reconozco, ¿no? Pero que la campaña se pare 24 horas, a mí no me ni me molesta, ni
se
me parece la antigüedad.
¿Es para la campanya? No, para.
Bueno, sí, la campanya, para, bueno, la campanya es para, sí.
Es para oficialment.
Ah, no, oficialment sí, oficiosament no.
Ajà.
Ah, sí,
bueno,
sí.
Bueno, però se para.
O veure no. Els candidats passejant amb el gos i no sé què pel parc no és
pues
campanya.
Jo, a mi, cine, jo sí. Prefiero, sí, però no me pueden pedir el voto, ni decirme no sé què de les pensiones, feta ni decir que l'altre és un mentiroso, pues, pero... ni pueden contarme pues, que estoy aquí haciendo una paella con los amigos, ¿vale? Pues a mí eso no disfunciona. Pero a mí no me molesta. Y no me parece que perdamos nada. Y a lo mejor ganamos algo. Y pues el tema de las encuestas, sinceramente, viendo lo que está pasando en esta campaña, donde hay días que si se han llegado a publicar 7 encuestas y 2 promedios, viendo cómo se publican y viendo las, entre comillas, incógnitas técnicas que la mayor parte de ellas me plantean, casi doy gracias que no se puedan publicar más. Entonces yo no digo que esté anticuado el hecho de que no se puedan publicar encuestas. Las encuestas es evidente que en España se ha convertido en un arma de destrucción masiva y que va en una dirección muy clara, que es orientar el voto en una determinada dirección. O sea, no hay ningún país de Europa en la que haya esta exuberancia irracional de encuestas, que no solo cuando hay elecciones, sino también cuando no las hay. Este es un país que al mes se pueden publicar, aunque estemos a años de las elecciones, 3, 4, 5 encuestas, ¿no? Entonces, a mí, sinceramente, yo en esta campaña agradezco que se haya parado el hemorragia de las... Yo lo agradezco personalmente. Como politólogo, porque me quedo mucho más tranquilo y no me pongo colorado viendo algunas de las encuestas y sobre todo preguntándome, ¿pero esto exactamente dónde sale? Y segundo, porque bueno, creo que en este momento están perturbando claramente el funcionamiento de la campaña.
Sí, sí que és veritat que, que amb lo de les enquestes s'han passat, és a dir, i que el que diu l'Anton té raó, perquè és a dir, entre poc i massa, és a dir, crec que han perdut...
Sí, perquè la gent està perduda clar, entre l'enquesta i el tracking.
Han perdut bona part de la seva efectivitat, tot i que...
promedio, observatorios...
La incidència existeix perquè crea un clima, és a dir, el clima de que ja tots hem comprat com que és inevitable que el PP guanyi, per exemple, ja t'ho diuen les enquestes, unes enquestes que en moltes ocasions han fallat, en altres no, però han fallat, però sí que et crea una onada en la que sembla que una cosa és com inevitable. Amb això intentava Pedro Sánchez lluitar amb aquesta campanya i amb el debat cara a cara, i diguem que no li ha sortit excessivament bé pel que fa al cara a cara.
Aquesta del Tezanos no li deu ajudar, tampoc.
No, no, però és l'única. Fixa't que és com una goteta enmig de l'oceà, és a dir, que s'utilitza massa. La gent passa la major part del temps a elles.
Conquesta del Tezanos d'abans de les generals.
Acaba, Toni, acabes i Joan. Acaba.
Anton.
Puedo...
Sí.
No, simplemente quería añadir que, vale, que se cambie la ley para que se puedan publicar, si queréis, hasta el día de la votación. Pero que se cambie la ley para exigir y establecer unas condiciones mínimas de publicación. Está bien. En cuanto al rigor técnico.
Vale.
Y la información que debe acompañar a la encuesta.
Joan.
El problema és que estic d'acord, o sigui, les enquestes a dia d'avui s'utilitzen no per informar l'opinió pública, sinó per intentar influir en el vot de l'opinió pública sobre què és el vot útil, què no és el vot útil, si jo no vull, perquè com que la gent vota la contra, si jo no vull que manin aquests, el més pràctic és votar l'altre perquè així es frenen aquests. Ara bé,
a Catalunya li va dir el PSC, això,
ara bé,
per exemple,
el problema d'això és que Sánchez i el Tezanos el que hem fet ha sigut agreujar això. O sigui, Tezanos fa 4 anys, l'última enquesta, això que s'ha inventat ara dels flaixos, l'últim flaix que va treure el Tezanos abans de les eleccions del novembre del 19, li va donar a Sánchez 150 diputats i en va treure 20. I a partir d'aquí ha vingut tot el de més. O sigui, tot el que publiquen les empreses privades d'enquestes, si donem per sentat que totes no és així, que tenen per objectiu influir en el votant, l'únic que fan és contrastar la manipulació que es fa des del poder públic.
Bueno, són les 10:51 minuts, un instant, que de seguida tornem.
TC en la secció de ciència, una teràpia pionera que combat amb èxit el càncer de mieloma múltiple. L'equip d'investigació...
Donem suport a la investigació en biomedicina i salut perquè notícies com aquesta continuïn apareixent als informatius, donant esperança a milions de persones. Només és progrés si progressem tots. Fundació La Caixa.
No hi ha res com el so de l'estiu. Excepte el so dels dies d'estiu d'Orange. Perquè tens cinema, sèries, música i gaming per a un superpla. Vine a les nostres botigues i troba regals increïbles, sortejos i descomptes en els millors dispositius. Apropa't ja i consulta les condicions.
Orange. Només aquest estiu amb Xin Xin de Flelu emporta't dues ulleres més per un euro més. I amb la targeta regal, les terceres per tu o per regalar. I també per al sol i progressives. Dues ulleres més per un euro més amb Xin Xin de Flelu. Vegeu-ne les condicions a l'òptica. Només fins al 31 de juliol.
Soc de Legalitas perquè em surt a compte. Com quan van aconseguir que m'indemnitzessin per la reforma defectuosa de la casa que tinc a la platja. O quan van aconseguir que el taller del cotxe em tornés 900 euros per una mala reparació.
Festa de Legalitas i sent el poder de comptar amb un advocat sempre que ho necessitis. Truca ja al 900-106-08.
M'he criat entre pagesos, regadius i hortes. Homes i dones que no coneixen la paraula descans. Soc d'Aitona, on es fa la fruita més dolça del món. Fes la teva comanda de paraguaians préssecs i nectarines i descobreix una exquisida selecció de productes de les Terres de Lleida. Directament de l'arbre a casa teva. aitonagourmet.com.
Estàs nerviós, irritable o desanimat? Calma, pren Ansiomet. Ansiomet, amb triptòfan, llúpol i vitamines del grup B, contribueix al funcionament normal del sistema nerviós. Ansiomet. Consulta el teu farmacèutic o dietista.
Le digo nunca más al camping gas.
Quiero pillar los 15 millones.
Y nosotros pillar los 10. Tengo una nueva ilusión. Esta es la mariposa que me ronda el
ja tens el teu cupó de l'extra d'estiu de l'11? 15 d'agost. 15 milions d'euros i 10 premis d'un milió. Extra d'estiu de l'11. I posa un nou estiu a la teva vida. Compra'l ara.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Contracta la teva assegurança de cotxe amb Verti des de només 180 euros l'any i tindràs revisions i manteniment totalment gratis durant un any sencer. Estalvia temps. Estalvia diners.
el perquè de tot plegat.
6 minuts i les 11.
Molt bé.
Bueno, Pere Mas, vols dir alguna cosa, per ser estimat Pere Maria? La distància és el...
Del tema mencionat anteriorment?
Sí, el que vulguis.
Sí, no pateixis, jo tinc present sempre dins el meu cor. El dius el tema abans de les enquestes i tot
sí,
això.
Tot, sí.
Sorprenentment, estic molt d'acord amb l'amic Don Anton. Mm. O sigui, ha arribat un moment que fins i tot el Full Dominical de Vic publica enquestes electorals a la seva edició del diumenge. És a dir, no és veritat, és que hi ha enquestes molt sospitoses que la que mires una mica la fitxa tècnica no
si
tenen
una solvència
molt gran. I jo em pregunto, bueno, y si, exacto, si es que la puedes mirar, porque por ejemplo hay gente como El País que publica los datos en bruto y hay gente que oculta los datos y mil cosas. Però el tema és, realment, quina utilitat tenen les enquestes? O sigui, per què es fan? Quina és la finalitat de les enquestes d'aquí a la meta? És el mitjà que vol oferir servei als seus oients, que vol donar una mica una idea de per on van els trets, és que es vol condicionar políticament.
Sí,
per què, curiosament, moltes enquestes afavoreixen una mica la ideologia que se pressuposa que té el mitjà que les contracta? Us heu fixat en aquest petit detall no innocent? És a dir, si el missatge és una mica més d'esquerres, perdó, el mitjà és una mica més d'esquerres, les enquestes estan cuinades una mica més cap a l'esquerra i viceversa. O sigui, és evidentíssim que des de fa un temps s'han convertit en un aliment per condicionar totalment el debat. I sobre el debat, de debat de la llei pública i de la televisió pública a la televisió privada, jo crec que aquí ha passat una cosa una mica estranya, perquè en un principi les servituds que té la televisió pública, també les té la privada, les té. Crec que recordar que hi havia algun debat aquí a RAC1 fa molt temps que no es va poder fer tal com es volia perquè la Junta Electoral va fotre mal. Va ser 8TV amb el Cuny, no?
Sí.
No recordo. És a dir, hem de recordar coses bastant bàsiques que crec que també Don Anton les recorda tant en tant, que un mitjà de comunicació privat en realitat és una concessió de tipus públic. En el cas concret de les televisions privades, teòricament són concessions de 10 anys renovables. Diria que amb les ràdios també. És a dir, hi ha un espai radioelèctric, les zones, per entendre'ns, que es considera que són de tots i que els estats, estigui bé o malament, fan una concessió pública d'això. I, per tant, per aquest motiu, estan subjectes a criteris genèrics de pluralitat, de bon funcionament, un cert comportament, etc etc etc. I, sota el meu punt de vista, hi ha hagut moments en què els debats electorals, en alguns casos, hi ha fotut mà la Junta Electoral, ja sigui central o autonòmica. I, en canvi, ara, crec que el cas l'únic que no es pot fer és el del cara a cara, perquè el del cara a cara sí que, com que afavoreix un embat entre dos partits concrets, crec que l'únic que diria la Junta Electoral, si és que algun dia ho ha dit, és, vale, fotin cara a cara entre tots. I clar, el mitjà dirà, escolti'm, això no em surt a compte. Però igualment, em crida l'atenció que hi hagi hagut vegades que la Junta ha intervingut en debats electorals, hi ha hagut casos de les privades, com aquest dic de 8TV, no recordo què va passar, crec que encara era amb la Carme Chacón viva, però va haver-hi un jaleu que al final van dir, pues, això no es fa, a l'època que 8TV pertanyia al grup Godó, i en canvi,
és que
aquí hem vist aquest planning de les privades, que han fotut el que vol... Sí, però no sé què va passar, que al final...
Sí, però el que deia que es feia igual...
No es podia fer si ella no hi anava.
Exacte.
Sí, jo crec que al final era un embolic aquí que va fotre mà a la Junta Electoral. Però la sensació, per concloure, que la Junta Electoral Central, quan decideix coses que afecten, com es diu això, la península noreste, la cornisa nordeste, o sigui, Catalunya, i el Levante espanyol, que quan afecten coses d'aquí, diguéssim, té un cert biaix, no és una sensació que no estigui fonamentada.
Mm. Mira, ara, per exemple, a lo que em dius, fixa't, l'enquesta del Mundo, que no és publicable perquè està penjada a l'Ectomania, que va estar pendent, que diu, la de avui és dia, bueno, la d'ahir la nit, que deia, bueno, que deia això...
Avui és 18,
que...
18, 18 de julio.
Que, sí, pues avui és 18
de julio. Sant
Fermín,
hombre.
147 al PP, sortia, 108 al vermell, sí, ho he de dir així, ho he de dir així. Mm. Blau, 147, vermell, 108, verd, 28, vermell,
rosita.
Acendado...
Magenta, no?
Magenta, 36.
Rosita...
36.
Hola. Vaig a donar-te una mala notícia.
Què?
Inclús si ho fas amb simbolillos d'aquests,
sí,
3.000 de multa.
Oi?
Ah, sí? Sí, senyor.
Vale. Don Javier, vagi preparant
la cartera.
Tenga la bonda.
Sí. Perdona un moment.
Tranquilo, que
no te vas a... Javier de Pol, vull dir,
referir-me. Ah, passar... Hauria d'haver dit amb fruites.
Us va passar el periòdic com el de les fruites. Què? També està prohibit.
Ah, les fruites també, eh?
Sí.
Les fruites
sí,
també està prohibit,
per fer, per fer-ne símbols, colors i tal.
Ni que sí, per trobar-nos aquesta mandanga de sobre...
O reproduir enquestes que es publiquin a l'estranger i citar-les per antena, 3.000 també.
Andorra inclosa. Ja està negat aquí.
Ara és Austràlia.
Perdonin ustedes. 2 minuts i les 11. Pere Maria, pa'lante.
Vinga. Després d'aquest final, on acabarem pràcticament tots a la presó i ens haurem de rascar la cartera per preocupar donar uns pebres, uns pebrots i unes taronges i no sé quina història. Bé, en fi, Basté, queden 4 despertadors, sí, no sé si ho tens clar, un simpàtic programa electoral diumenge i 5 dies per la festa de la democràcia, eh? Avui arriba el pic de calor, més a més, l'estadi del Barça està potes en l'aire, ara no es faltaria una simpàtica avaria elèctrica general, o que comenci a fallar l'aire condicionat a RAC1, perquè si teniu en compte com van els ascensors a l'edifici, queda molt poc perquè comencin a fallar els aires condicionats. La cosa de les eleccions passava per Feijó, els teletips dels israelians, Pegasus, les mañanes de TV1 i tal, i ja tal, no? La Isabel, que collia ametlles a l'horta quan feia calor i quan era jove, a 800 graus de temperatura aproximadament, li preocupa que el tema del debat ara estigui derivant cap als periodistes. A l'Anton, ell és tonto. Esta pel·lícula de Feijó l'he vist moltes vegades i és un privilegiat estar allà a la cornisa norte, zafado de la ola de calor. En Bernat està molest amb els censors de la tribu que defensen la llibertat de premsa, però censuren a la tribu. And